Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Els oients diuen.
Des de fa aproximadament 8 anys, un oient que es diu Carles segueix diàriament el rosari i les laudes. M'ajuden, diu, a iniciar la jornada amb calma i serenitat.
Les paraules i missatges dels nostres oients són una dosi diària de motivació pels nostres mitjans. Per continuar fent-ho possible, per continuar en aquesta línia, necessitem la vostra col·laboració econòmica. Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
No oblidem Haití. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana reflexionem a l'entorn de la tasca que Nuestros Pequeños Hermanos desenvolupa des de fa 32 anys al país, en programes educatius, de salut i de nutrició. Fem un acompanyament al poble haitià. Sostenim la dignitat que tota persona es mereix, afirma el director de l'entitat a Espanya, Xavier Atzerà.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosàs cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle indecisa.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle sense recursos. Moltes dones d'avui no són la dona del segle XXI que imagines. Truca al 900 811 888 i col·labora amb Mans Unides.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Sergi Pàmies, que ve a presentar-nos l'art de portar gabardina. 12 contes plens d'emocions i detalls. Sergi Pàmies avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa.
Hola, què tal? Bon dia. Contem avui amb un escriptor, jo en diria, de primera categoria. Podríem dir que és un futur clàssic. I no tothom té la sort d'entrevistar un clàssic en vida. I com que agrada a tothom, per això us l'he portat. Tinc avui amb en Sergi Pàmies, que per mi és un gran honor. I com cada setmana, doncs li farem les preguntes de rigor. Què tal, Sergi? Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs pues vinga, comencem. Per què surt un cadàver a la piscina de l'hotel?
Doncs per això escric el conte, per intentar esbrinar-ho. Jo crec que una de les maneres d'estimular a l'hora d'escriure és crear-te tu mateix arguments que t'inquietin, i em va semblar inquietant començar una història amb un cadàver surant, que d'altra banda és una referència cinematogràfica a Sunset Boulevard, que és una pel·lícula que comença també amb un cadàver damunt de les aigües d'una piscina.
Vivacitat introvertida de la mirada. Carai, noi.
Descric un dels personatges, sí. A vegades hi ha mirades que precisament perquè la mirada es mou en un àmbit no estrictament lingüístic, has de saber definir en paraules.
La carrera d'humanitats i un projecte empresarial, això se'm fa difícil.
Bé, és el que em va dir la persona interfecta quan li vaig preguntar a què es dedicava.
Un gin tònic de proporcions invertides. És una trampa segura. Què vols dir amb això?
És una moda a Barcelona servir els gin tònics al revés. És a dir, en comptes d'un terç de ginebra i dos terços de tònica, posen dos terços de ginebra i un terç de tònica, de manera que caus fulminat al segon gin tònic. És una manera d'alcoholitzar la gent per la via ràpida.
Oh. Fas parlar els morts, tu.
Sí, jo crec que tota possibilitat creativa et permet accedir a àmbits paranormals. O sigui, no tens per què limitar-te a les coses possibles o versemblants. Et pots moure en un territori en què els morts parlin, sí. Jo trobo que és un privilegi dels que escriuen.
Hipotètic congrés de separats. Què vols dir amb això?
Doncs literalment el que significa les paraules. Hipotètic en el sentit de que no és estrictament real. Congrés perquè és una reunió de gent especialitzada en un determinat tema i separats perquè és la temàtica en la qual són experts els que es reuneixen en aquest congrés. L'adjectiu hipotètic el que fa és situar el lector en un àmbit de diversió, d'ironia, de que no és estrictament una crònica.
La decadència de l'avorriment ni la sensació d'engany, què vols dir?
Doncs que moltes relacions de parella acaben en aquest territori fangós en el que les coses ja no solament no són el que eren, sinó que agafen ja proporcions monstruoses, que és a través de l'avorriment, la desídia, la inèrcia, coses que, lluny d'animar i de constituir una experiència sòlida i vàlida, es converteixen en un llast.
L'efecte de la repulsió indiferida.
Sí, és el mateix. És a dir, mateix, són conseqüències de relacions que són ja estan en estat de putrefacció.
Els sentiments evolucionen més de pressa que les persones que els experimenten.
És veritat, això. Tenim una gran resistència a assumir les coses que ens passen com a realitat. Això passa en l'àmbit individual i també col·lectiu. De vegades hi ha coses que canvien molt més de pressa del que estem preparats per assumir-les. I en aquest decalaix entre la velocitat de la realitat i de transformació i mutació de les coses, doncs nosaltres no estem preparats i triguem molt més temps en assumir el que era una evidència.
Agreuja la mediocritat del desenllaç.
Sí, clar, si esperem massa temps a que una cosa que s'està podrint es podreixi, doncs el moment en què ens n'adonem, les coses estan més podrides, sí.
Aquí hi ha una frase que sembla una oració. Anteposa els principis a les emocions. Això és molt gran.
Tant de bo fos possible fer-ho sempre, però sí, jo crec que de vegades ens oblidem, o sigui, actuem per impulsos d'interès, no? I ens oblidem que darrere d'un interès hi ha d'haver una personalitat, un carisma, una capacitat d'interpretar el món, que això en diem principi per entendre'ns.
Els fluorescents ens endureixen l'expressió. Aquesta sí que és bona, no la sabia jo.
És una constatació escenogràfica. És una parella que s'està separant en una cuina i la llum de la cuina, que és la de fluorescent, fa que les expressions siguin poc maquillades, siguin crues. És una manera de descriure-ho.
Bueno, ja ho dius, la cuina, territori idoni per dir-se les veritats.
Sí, senyor. Jo crec que es recomano això, que la gent, si s'ha de dir coses greus o solemnes, se les digui a la cuina, que és un àmbit en què pot sonar un veí fent una truita o una parella discutint. És a dir, que no estàs sol. En una cuina mai estàs sol, perquè dona un cel obert, i el cel obert, com diu la mateixa paraula, és l'expressió d'una possibilitat de fugida.
Voluntat de saber perdre. N'hi ha molt poca, no?
N'hi ha molt poca i, a més, està mal vista. Jo crec que pedagògicament seria bo que ens ensenyessin no solament a perdre, sinó a saber perdre.
Jo desconfio de la sinceritat elevada a la categoria de dogma. Toma castanya, tu, que dius aquí.
Sí, és tal qual, sí, esclar. És que per això ho escric, perquè ho crec. Sí, crec que la sinceritat, la franquesa... Hi ha gent que presumeix de ser franc i, en el fons, són imbècils.
Bé, això també passa, sí. Ho he experimentat. M'estimo més la intuïció que la certesa. Això és molt bonic, també.
Sí, bueno, és una manera poètica de descriure que, a vegades, si et mous només en l'àmbit dels fets incontrovertibles, perds un al·licient de la vida, no? Que és el deixar-te guiar per l'instint, per la intuïció.
Codis de ficció, què són per tu?
Els codis de ficció són tots aquells que transgredeixen els de la realitat. És a dir, tot allò que no podem fer en el món de la realitat, perquè ens hem de sotmetre a unes normes i a unes lleis determinades, en l'àmbit de la ficció, tot això desapareix. I aleshores s'instaura una mena de llei de la selva que és molt estimulant perquè et permet fer realment el que vols amb una llibertat que no perjudica a ningú.
Sovint val més una càrrega a casa que un problema fora. Això sembla un vers.
Això fa referència a la dificultat que tenen molta gent a l'hora de cuidar gent gran. Moltes vegades les persones grans que necessiten ajuda repeteixen amb una gran convicció que no volen ser una càrrega. I en l'esforç de no ser una càrrega s'acaben convertint en un problema. I en aquest conte, que fa referència a aquesta frase, el que descric és la dificultat de respectar els drets de la persona que no vol ser una càrrega amb la dificultat dels que t'han de cuidar i que se n'adonen que s'estimen més tenir-te a prop perquè no siguis un problema.
Acomiadar-se dels lectors amb un últim article ho he vist moltes vegades. Jo espero que t'ho triguis molts anys a fer-ho, eh?
Sí, però sempre s'ha d'estar preparat. Jo diria que això és com la carta de dimissió, no l'hauries de tenir fet ja. Hauries de tenir sempre fet un article per acomiadar-te dels lectors, sí.
Aquí em sembla que fas una mena d'homenatge a la teva mare. Passat militant i estatus d'escriptora mare, dius.
Sí.
A la Plana 35.
Sí, sí.
Això va per la Teresa Pàmies,
sí,
no?
Sí, la meva mare doncs, va tenir una activitat literària molt intensa i cívica també, i aleshores aquest és un conte en el que recupero l'última etapa de la meva mare, que és una etapa més desconeguda, per raons òbvies, quan ella ja no es podia valer per si mateixa, i em va semblar que era un bon material per tancar el cicle del dol. No?
Se'n fa difícil un comunista celebrant el Nadal.
Doncs era molt habitual, perquè jo crec que també... M'imagino que devia ser perquè has de dissimular, no? És una forma de maquillatge. Has de fer veure que ets una persona normal i acabes celebrant el Nadal. Si nosaltres celebràvem el Nadal, en tot cas, sent comunista de tota la família, sí.
Roda de proves mèdiques preventives... Amb això hi ha molta afició, no? I veig que tu ho plasmes en el llibre.
Sí, quan s'arriba als 50 anys, entres en un període en què tothom et diu que t'has de fer proves per descartar. És el verb que es fa servir més. I aleshores, doncs, jo ja estic en aquesta edat i aprofito per, d'alguna manera, fer-ho servir com a matèria primera per alguna història.
Una pixera de 2 litres ja has fet pipí, eh?
Sí, és el que em van demanar. Tot el dia estiguis amb un pot i vés pixant. Sí. A vegades no en tenen prou amb una mostra.
Aquí també dius una mena d'oració, també. La conducció és suavitat, prudència i anticipació.
Sí, això és el que em va dir el professor que em va ensenyar a mi conduir. Eren les tres potes, segons ell, de la conducció perfecta. Per tant, és una bona aspiració que pots aplicar a tots els àmbits de la vida, a més.
Els novel·listes, quan no són útils?
Primer, quan no són capaços de trobar interlocutors. Per tant... escriure t'ha de servir a tu d'una manera íntima i després a un possible lector. Jo crec que si no hi ha lector també pot ser que et serveixi a tu i per tant siguis útil, però si a més aconsegueixes crear aquest vincle absolutament incontrolable amb el lector, doncs és quan comences a ser útil.
Sensacions d'aquella epifania serien els Reis, no?
Sí.
Els Reis també els celebraves tu.
No, jo celebrava el Nadal, però per mi era com una epifania. És a dir, no és en el sentit literal, sinó metafòric.
Massa detalls sobre el fill que no té. Jo he conegut gent així. Tu t'hi has trobat, Bec, també, no?
Sí, bé, això són situacions que no sempre responen a una realitat. Aquest és un llibre de ficció. Per tant, especulo, imagino, jugo amb suposo, i faig barreges, a vegades introdueixo situacions que no són estrictament meves, sinó de gent que conec. Vull dir, no és que tot el que surt en el llibre respongui a una realitat que jo estigui vivint, sinó crec que la llibertat de la ficció precisament és la de crear aquesta confusió, aquesta ambigüetat entre el que és real i el que és imaginat.
Tot i no ser ningú per donar consells, sempre hi ha algú que ho fa. Per què passen aquestes coses, tu?
Hi ha gent que és molt propensa a donar consells i hi ha gent que hauria de donar consells i que es nega a donar-los. Sí, és la contradicció humana, la imperfecció de les grans veritats.
Ser fill de Jorge Semprún, hi ha molta gent que ho ha volgut ser, o no?
No em consta.
Ah, no?
No em consta.
Home, un intel·lectual de la talla que era aquest pare.
Va bé saber-ho, va bé saber-ho.
Però tu ho dius, eh?
Sí, jo especulo amb aquesta situació... que té sentit en el context del conte, de que pugui ser, en comptes de ser fill del meu pare, d'una altra persona, en altre cas, en aquest cas, del Jorge Semprún. Jo crec que deu ser una fantasia herètica que molt més d'una persona deu haver fet. No només amb el Jorge Semprún. Sí. No, jo crec que això ho acceptaria de bon grat. Sí.
Servituds de disciplina de partit. Això té que ser molt trist, no?
No, són les mateixes que les servituds de disciplina de religió o les mateixes que de disciplina d'estatus social. És a dir, quan estàs sotmès a una disciplina que no és individualista, sinó que és col·lectiva, doncs et converteixes molt sovint en un membre d'una infanteria, d'algun exèrcit.
La teva mare tenia el gust molt generalitzat. A mi m'agraden els mateixos. És així, això?
Tenia un gust eclèctic i acumulatiu, sí, referit als homes, Referit als homes que li agradaven, era molt difícil seguir-li, trobar-li el criteri. Al final jo he decidit que li agradaven els homes que portaven bé la gabardina. És una forma retrospectiva de redempció.
I ara dius aquí una cosa, que suposo que això és un tòpic que has tret d'algun lloc, perquè dius... No he vist mai a ningú vendre drogues a la sortida de l'Institut o de la Generalitat. Jo, personalment, des de l'Evo. I tu et sembla que tampoc, no?
Això on t'ho dic?
A la Plana 64. Poder ho he llegit malament,
Ho has llegit malament. Jo no parlo de la Generalitat enlloc.
Ai, doncs llavors...
Sí, això deu ser un... Se t'ha interferit un altre llibre.
Se'm deu interferir un altre, que em pot passar,
Sí, sí. No, jo parlo de... Faig una comparació de com el porro que es ven a la sortida dels col·legis, aleshores...
Sí, però continua... la Generalitat l'he posat jo, sense ara, voler. Ara, perquè ara. Tu dius, traficants oferint de franc a la sortida dels instituts.
Això sí, sí, no, però no té res a veure amb la Generalitat. No. Ara m'havies posat dos conceptes en una mateixa oració que m'han estat a punt de provocar un curtcircuit mental.
No, que anem molt bé, tu. Perdona,
No, home, no, cap problema. Això vol dir que encara sé el que escric.
Subversió contestatària, subvencionada i amb grandiloqüència.
Sí, això és la descripció de l'estat d'ànim d'un adolescent cregut i prepotent i arrogant que s'atreveix a criticar el seu pare, que és una persona implicada en l'antifranquisme i que ha estat disposada a sacrificar part de la seva vida. És aquesta arrogància que tens en temps de llibertat que coincideix amb l'adolescència, especialment, que és un territori catastròfic de l'existència humana.
Quina mania amb expulsar gent als comunistes? Amb el Semprún també li va tocar.
El Semprún li va tocar. De tota manera, t'he de dir que la mania d'expulsar gent que no pensa com tu no és pròpia només dels comunistes. Està bastant més generalitzada.
Perquè jo me'n recordo que hasta en el senyor Lerchundi, que el pobre Soletura no va voler hi entrar, també el volien fer fora, no sé què havia fet.
Sí, jo crec que és una de les grans dificultats de l'esquerra, el canibalisme, però que, repeteixo, per desgràcia, el sectarisme, el dogmatisme, la capacitat aquest inquisitorial de voler tenir sempre la raó i d'expulsar els que pensen d'una manera lliure està molt més estesa i afecta tots els àmbits de l'existència humana.
Fora de la casa, el pare l'evitava. Se'n fa difícil, això, el teu pare l'evitant.
Referit en el període en què es va legalitzar després de 40 anys de clandestinitat i d'exili. Sí, va tenir un moment, diguéssim, de subidon. Ara se'n diu de subidon. I efectivament, aquest contacte, que no només és del pare, jo crec que tota la gent que va viure després de molts anys una absència de llibertat i de visibilitat pública normalitzada li va passar. Que van tenir una oportunitat de recuperar el temps perdut i d'estar exposats a primera fila amb un gran interès gairebé mitomaníac dels seus seguidors.
Bueno, aquí també ja ho tornes a dir, militants que no accepten el dogmatisme orgànic de la direcció, que això és el que provoca les expulsions, per entendre.
Quan no segueixes el que pensa algú que ha decidit que s'ha de pensar d'una determinada manera, es limita i es censura l'espai de llibertat.
Sempre el veig més com un senyor que com un intel·lectual d'esquerres, jo, amb en Semprún. Se'm feia difícil veure un intel·lectual d'esquerres, a mi, amb aquell senyor.
Era compatible. Era un senyor...
Sí, compatible,
i era un intel·lectual d'esquerres. Jo crec que eren les dues coses. I, a més, cultivava les dues facetes. Jo crec que és una persona important, amb una gran capacitat analítica, un gran talent literari, i una preocupació també per defensar i practicar uns valors, uns principis. Jo crec que és perfectament compatible.
I aquí també treus una oració aquí. Tribu comunista, ser lleal amb un somni impossible. Això és preciós.
Això ho diu un dels personatges de la pel·lícula La guerra finie, de l'Alain Resnais, que és amb guió de Jorge Semprún. No ho diu estrictament, jo ja he afegit el concepte tribu, no? Però ell parla d'això, de que els comunistes persegueixen, tenen una devoció de lleialtat al somni impossible. Això surt textualment en la pel·lícula. És molt, és una línia, i llavors, clar, quan saps que la va escriure Semprún, doncs això té un valor encara més gran. Sí.
No conèixer els nostres mites, perquè sempre ens decebren.
Sí, això és un tòpic. Sempre es diu, és millor que no coneguis a la gent que admires perquè et sentiràs decebut, i jo sempre afegeixo que no tenim mai en compte el que arribem a decebre nosaltres els mites que admirem. No?
Historitzar la vida, per què?
Això surt en un pròleg del Regis Debré, que coneixia molt bé el Semprún, en què deia que el que havia aconseguit Semprún és fer que la seva vida, la seva experiència en els camps de concentració, es convertís en història en majúscula. És a dir, no hi ha un perquè, és la conseqüència d'haver viscut. Una mica la línia del Neruda, confieso que he vivido. Doncs, hi ha gent que ha viscut tant que la seva biografia es converteix en història en majúscula.
Interferències ideològiques que definiran la meva infància i adolescència. Això és trist, no?
No, és la manera, l'adoctrinament religiós també fa el mateix. Jo crec que hi ha famílies que per circumstàncies determinades té molt de pes l'idealisme, les creences en l'educació dels fills. Jo no ho veig com una cosa negativa, almenys jo no ho he viscut així.
Bueno, llavors jo tampoc ho he llegit com ho havia de llegir, que també m'equivoco.
No, jo crec que és bo de comentar-ho, és a dir, el fet de que tu tens les interferències que té. Per exemple, els fills dels botiguers tenen una gran interferència de la feina, la botiga, en les seves vides. I això acaba marcant a vegades la mentalitat. Jo he conegut molta gent que es dedica al món de l'art i que tenen unes vides que és l'antítesi de l'art. Yeah. Precisament perquè la interferència aquesta els hi creava com una necessitat, no?, compulsiva de marxar. I jo crec que en molts àmbits que són molt idealistes i en què les idees, els valors, les tradicions estan molt presents a la família, doncs això s'acaba convertint en una interferència. No ho hem de viure com una cosa estrictament negativa, però sí que és veritat que en el meu cas, almenys, sobretot la infantesa i l'adolescència, és a dir, fins que tu no tens un control sobre la teva pròpia vida, doncs això és així, sí, sí.
Fem envellir els fills i créixer els nets, caramba.
Sí.
Està bé això, no?
Sí. Ara no sé si hauria de ser al revés. Fer créixer els fills i fer envellir els nets. No, jo no tinc nens encara, però ja passarà.
Els grans fem nosa, això si no paguen, eh? Perquè si paguen no en fan gaire de nosa, eh?
No, però sí que és veritat que hi ha una dificultat, això té molt a veure també amb l'augment de l'esperança de vida, que és un oxímoron, que és veritat que hi ha una dificultat, no?, de normalitzar aquesta convivència entre la gent gran i que necessita una atenció permanent i la gent que ha de continuar vivint al seu aire, diguéssim.
Dies i nits naufragant per internet.
Sí, la gent diu que navega, no? Hi ha una frase feta que diu, jo navego per internet, doncs jo naufrago.
Jo també. No relaciono el dolor amb la mort, només amb la por. Per què?
Bé, això, jo no m'he mort mai. Estic entrenant-me, però no m'he mort mai. I, per tant, el que faig és especular sobre quines sensacions i quins sentiments deu tenir la persona que s'està morint. És una de les llibertats que permet escriure.
Pensar en pintors republicans i en pintors franquistes.
En poetes republicans i en pintors franquistes, és exactament la frase.
Ah,
i és,
poetes,
és aquesta cosa que té el paisatge de Castella, no?, que ha estat explotat, curiosament, molt per poetes republicans i molt per pintors franquistes. I em semblava que un mateix paisatge sigui capaç de reproduir l'interès estètic que ha creat en dos bàndols oposats. No sé, em va semblar que era un bon dribbling, no? Una forma de descriure la història sense descriure-la.
No aconsegueixo viatjar en el temps ni compartir el missatge. Què vols dir?
Aquest conte fa referència a un viatge a l'AVE en què s'està veient una pel·lícula que tracta de viatges en el temps. I em refereixo en el viatge del temps de la pel·lícula. Per tant, fora de context, aquesta frase no té cap sentit, però en el context sí. És a dir, no comparteixo aquesta idea de que expressava la pel·lícula de que si tu viatges en el temps et tornes més bona persona.
Situar-se en un territori de resignació tàcita, poc visceral, carai.
Sí, però és a dir, no passa res. No existeixen els personatges. No passa res que si els... És a dir, és un joc narratiu. Tu estàs descrivint una situació i la pots reforçar dramàticament sense necessitat de que sigui una cosa personal, no?
Per què tantes coses que ens regalen acaben abandonades?
Això em pregunto jo quan obro alguns armaris i alguns calaixos de casa. Sí. És aquesta mania d'acumular coses inútils, no? Els pongos, no? En diuen, em sembla.
Un compte que no et varen encarregar mai, n'hi ha algun?
Sí, n'hi ha un que és el del... Bueno, de fet, tots, perquè ningú me'ls ha encarregat, però aquest especialment, que és un conte sobre l'11S, l'11 de setembre del 2001, que és quan els avions tomben les dues torres bessones de Nova York. I aleshores m'ha semblat important o necessari posar-ho en el títol, no? Perquè trobo que a vegades no parlem prou dels grans magnicidis que han afectat a les nostres vides. És com si mirar cap a una altra banda ens consolés.
Empatia abans era compassió i misericòrdia. Ara en diem empatia?
Sí, això és una moda estúpida del present, en què una paraula com empatia està substituint paraules que existien, com la compassió, com la misericòrdia, que eren paraules que ens enteníem perfectament quan les dèiem, però que no eren tan guais com empatia, que gairebé diria que és un terme d'autoajuda, més que una descripció d'un estat d'ànim o d'una voluntat.
Semblar-se a l'apocalipsi?
Semblar-se a l'apocalipsi, per desgràcia, si agafes un diari trobaràs 1.500 portes que et porten a l'apocalipsi. Sí, jo crec que anem cap aquí.
I ara per acabar, la paternitat té un 10% de pànic?
Sí, i un 90% de... Sí, jo faig allà una mena d'equació. Sí, jo trobo que el pànic forma part de la condició de pare. Hi ha molts moments que no estàs en un estat de pànic, has de dissimular. I que el gran repte dels pares és saber dissimular el pànic perquè no ens el notin els fills, que evidentment ens el deuen notar. Però passa com amb els gossos, no? Si ens sumen el pànic, borden.
Bueno, doncs fins aquí. Llibre d'innovació i plaer de narrar. És un llibre senzill però preciós. Llegiu L'art de portar gabardina d'en Sergi Pàmies. A mi m'ha encantat.
Moltes gràcies.
Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer.
Heu escoltat Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Una caleta reserada que el vent hi arriba sense fer remor.
No farà
que el mar tampoc no gosa destorbar-la i el temps s'hi atura si parlem d'amor. Jo sé d'una caleta reserada que ningú més no sap per on s'hi va. Si vols t'hi portaré, noia estimada, i al teu costat el temps s'aturarà. T'ensenyaré els racons d'aquella cala, t'explicaré el secret que hi guardo jo. Sabràs com és de dolça una besada i quanta màgia té una nit d'amor. Si vens amb mi a conèixer aquell paratge, t'estimaré com mai ningú ho ha fet. Damunt la sorra de la platja coneixeràs el goig del meu secret. T'ensenyaré els racons d'aquella cala, t'explicaré el secret que hi guardo jo. Sabràs com és de dolça una besada
I quanta màgia té una nit d'amor. Jo sé d'una caleta reserada que ningú més no sap el seu camí. On guardo aquell secret, noia estimada, que un dia a prop del mar vas descobrir. Jo sé d'una caleta reserada que ningú més no sap el seu camí. On guardo aquell secret, noia estimada, que a prop de Palamós vas descobrir. Amb mi